Continuem en directe des del Museu de la Ràdio Luis del Olmo, aquí al Roc de Sant Gaietà, amb aquest doncs, paisatge magnífic que tenim, aquest lloc privilegiat, i també la companyia és privilegiada. Ens acompanya l'escriptora Teresa Duc. Què tal? Bon dia, benvinguda, Teresa.
Hola, Sònia, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Què et sembla el nostre estudi d'avui?
Meravellós. Ja ho has dit, privilegiat, meravellós.
És un lloc privilegiat i suposo que és un d'aquells llocs també inspiradors, podríem dir,
sí,
Teresa, creus?
Sí, sí. Tot i que jo visco davant del mar i mai he aconseguit escriure res mirant el mar.
I això, com és això?
No sé.
Per molts escriptors sí que ho diuen, no? Que sembla que inspiri, que...
Sí.
Però vaja, no tothom,
sí,
evidentment, és igual.
Potser jo, com que el tinc allà davant, doncs més aviat necessito que no em distregui res per escriure, no? Ni les onades, ni el moviment de les onades.
Teresa, vam parlar doncs, l'any passat sobre les cadenes subtils, una novel·la doncs, que va donar el tret de sortida, podem dir també, aquesta imparable carrera que sembla que portes. I aquest any doncs, tenim un llibre molt recent, una novel·la molt recent, que és El silenci de Vallbona. Parlem, m'agradaria recordar una mica les cadenes subtils perquè sí que tenen punts en comú, no?
Bé, doncs la protagonista, bueno, ja toca amb dues protagonistes que són igual d'importants, les cadenes subtils, però la protagonista jove és una noia que no acaba de trobar el seu camí, de fet només té 20 anys, que treballa en una residència, allà descobreix que fa 18 anys hi ha hagut un crim que encara està per resoldre i allà li pica la curiositat i comença a estirar el fil. I ella soleta descobreix qui havia estat l'assassí, no? I, bueno, dintre d'aquest no sapigué què havia de fer amb la seva vida, gràcies a això ho va descobrint, perquè descobreix que investigar és algo que la motiva molt. I decideix estudiar criminologia, i ara aquí en aquesta història del silenci de Vallbona, doncs ella ja ha fet el grau, està fent les pràctiques amb els Mossos de Lleida.
De Lleida?
Sí.
Teresa, a veure, per què situem, per què vas situar doncs, aquesta novel·la, per què la vas titular El silenci de Vallbona?
Bé, perquè jo tenia ganes d'escriure algo sobre Vallbona. Havia estat diverses vegades, però últimament havia fet una altra excursió, una altra visita guiada, i bueno, com que els escriptors tenim l'antena posada, doncs aquesta vegada me va inspirar Vallbona i vaig pensar que allí podia passar alguna cosa, no? Bé, primer que tot doncs vaig situar un doble assassinat, que sense fer spoilers és com comença la novel·la, i clar, llavors em vaig trobar una cosa, la Mimí, que és la protagonista jove de les dues novel·les, encara vivia a Tarragona, però clar, aquí havia d'investigar qualsevol cosa que hagués passat a Vallbona, que és a l'Urgell, havien de ser els Mossos de Lleida. Llavors vaig haver de fer una sèrie de girs per poder fer anar la Mimí cap a Lleida.
Cap a Lleida, no? La Mimí viatjant cap a Lleida. Tenies clar que la Mimí havia de ser la protagonista també en aquesta novel·la?
Sí, més que quan me van fer la presentació de les cadenes subtils, la que m'ho va presentar, Lourdes Malgrat, que és la directora de l'Escola de Lletres, va dir, home, jo no sé, però aquí potser això podria ser el començament d'una saga en la qual la Mimí doncs, podria ser un detectiu. I jo vaig pensar, no, perquè jo volia parlar de les residències i la Mimí em va anar molt bé per parlar de les residències.
Però sí, perquè recordem que aquest és el missatge que volies donar, no?
Sí.
Que sí que evidentment la història té una trama, tindrà subtrames, però el missatge que tu volies
sí,
donar
sí.
Estava clar, no?
Exacte, era una miqueta parlar de les residències. Uh-huh. I vaig pensar, doncs ja li tinc tot dit, no? Ja ho ha dit tot la Mimí. Però bueno, jo no sé si li passa a l'altra gent, però jo a vegades dic que no i després hi penso.
Tu vas repensar i vas dir, potser sí que la Mimí pot continuar,
sí,
no?
Sí. I llavors vaig fer l'any passat, cap de poc temps de publicar el llibre, vaig fer un taller així intensiu de quatre dies només, de novel·la negra, perquè clar, com que aquella novel·la em va quedar negra sense tenir intenció, vaig pensar, bueno, doncs a veure, per què diuen que és negra aquesta novel·la que he fet jo, no? I quines són les característiques. I allí, bueno, allò que ens posen algun deure per fer la casa i després llegir i dir, mira, per aquí vas bé, per aquí no, doncs, bueno, ja vaig posar un crim a Vallbona. Va ser que bé, després tot, en aquell moment hi havia poca cosa, només hi havia el crim, però després em van anar ocorrent les coses. I vaig fer una altra visita també a Vallbona i em vaig fixar molt amb el taüt de la Violant d'Hongria.
Sí.
Me vaig plantejar per què Violant d'Hongria és l'única reina de la Corona d'Aragó que està enterrada a Vallbona, quan la majoria dels reis d'Aragó estan enterrats de la Corona d'Aragó estan enterrats a Poblet. I bueno, vaig anar per aquí.
No explicarem massa detalls, no?, que cadascú els ha sí. d'esbrinar pel seu compte, però sí que m'agradaria que m'expliquessis quins són els ingredients que hi trobarem, perquè comentaves doncs, aquesta part de novel·la negra, que evidentment Hi trobarem, però també hi trobarem amor, per exemple.
Sí.
Què més hi trobarem?
Doncs, a veure... Bueno, trobarem un món que no és, penso que no és massa, no està massa escrit en literatura, que és el món de les monges. Doncs se parla de monestirs d'homes, de secrets amagats en monestirs d'homes. Això se n'ha fet diverses versions en literatura, però de monges doncs no se n'ha parlat gaire. No sé si ho haurà reflectit bé. Jo, bueno, m'he basat una mica en el que he llegit, en el que he vist quan he anat allà. Això en tot cas haurien de dir elles si les he retratat prou bé. Després, doncs, això que dius, hi trobarem amor, continua l'amistat de la Sandra, que era la seva, l'amiga de la Mimi, sí, a l'altra novel·la, i que continua doncs forta, sembla intocable. Bueno, també continua la ingenuïtat de la Mimi, que tot i tenir vista, vull dir, tot i veure les coses, doncs també a vegades es posa de peus a la galleta, com se va posar, a l'altra novel·la. No sé si tindríem alguna cosa més. Bueno, he hagut de fer bastanta, esbrinar bastant sobre els Mossos d'Esquadra, perquè havia posat bastants disbarats. I tinc un amic amb els Mossos d'Esquadra, li vaig ensenyar tot el que parlava dels Mossos d'Esquadra, em va dir per aquí sí, per aquí no, això és impossible.
Clar, perquè una cosa és el que la idea que un té, però llavors ja darrere hi ha un treball de camp, no?
Sí,
perquè
sí,
tot això s'ha de fonamentar, no?
Saber com treballen, els càrrecs que tenen, si és possible que un inspector faci una determinada cosa, o si és possible que una becària faci una determinada visita i així, i llavors, bueno, doncs mira, vas, a partir d'aquí vaig anar retocant.
Tot i això segur que et va sorprendre, no?
Sí. Sí,
descobrir
sí,
nous mons, no? També sempre acostumes
sí, a... Sí, sí, clar. Normalment quan demanes informació a persones que en tenen molta, pues, d'allí també pots anar estirant coses, vull dir, pots anar augmentant la trama, diguem.
Uh-huh. Quina ha estat una mica l'evolució de la Mimi?
L'evolució de
ha crescut molt en aquests 4 anys?
Sí, ha madurat. De fet, de les cadenes subtils, des del principi de la novel·la fins al final, vull dir que el principi de la novel·la està molt rebotada contra el món i sobretot contra aquella feina que té, que és la de cuidar vells, que a ella li fan bastanta angúnia, doncs al final acaba amb una empatia total cap als vells que hi ha a la residència, aquí en aquest cas ja ha madurat. I bueno, potser en el cas del Silenci de Vallbona... potser ja no hi ha aquesta evolució tan marcada, perquè vull dir, com que ja havia madurat, doncs ara ja no ho pot fer, però sí que se li veu una contenció del caràcter, que ella té un caràcter fort, doncs una contenció del caràcter amb la seva parella, que és l'Enric, que és de Lleida, que per això ella se'n va a Lleida,
sí,
i també quan està treballant, doncs també moltes vegades ella té ganes de saltar, però es mossega la llengua.
Per cert, quin ha estat el procés a l'hora d'escriure aquest llibre? Vas acabar les cadenes subtils, després doncs hi ha tot el tema de presentació del llibre, comentaves doncs que la Mimi potser podria, no?, continuar en la propera novel·la, que fos doncs una saga. Et vas posar de seguida, vas deixar doncs passar un temps?
No, jo això doncs vaig començar a escriure-ho a l'estiu. La veritat és que un any just he tardat per escriure la novel·la. Bueno, perquè tenia unes circumstàncies familiars bastant dures, que al matí em mantenien sempre ocupada, i vaig pensar que a la tarda havia de buscar alguna cosa per treure-m'ho del cap, no? Vull dir, una cosa que fos, que tingués una continuïtat i que jo el pogués anar evadint una mica per aquesta banda, i vaig disposar d'un temps que eren 3 o 4 hores quasi cada tarda, cosa que no he disposat mai i potser no disposaré mai més. Aquelles circumstàncies doncs van ser les que van afavorir que jo hagués ja fet tota la trama, després vull dir que hagués treballant molt, no? I a partir d'aquell temps que vaig tenir, doncs ja la cosa ja va anar rodada. Després també sí que he de dir que en aquesta novel·la he fet... vull dir, no és que em fes un esquema, com aconsellen que es facin les novel·les, de fer un esquema, però sí que des del primer moment pràcticament vaig saber... quina era la trama i quin era el final.
Això ho tenies clar des del principi?
M'ha anat molt bé perquè, bueno, almenys no he tingut l'angoixa que tenia amb l'altra, que ben bé no sabia massa cap on anava. No era la primera novel·la i anava ajuntant i anava fent capítols, però no sabia ben bé. I aquí doncs sí que he notat que ja tenia aquesta experiència i que el fet de saber quin era el final doncs m'ha ajudat molt a no tenir aquesta angoixa. Després jo he anat posant tot el que he volgut pel mig, però ja sabia com l'havia d'acabar, i això és
perquè
positiu.
Aquest final el tenies claríssim.
Sí.
En cap moment et vas plantejar, doncs, no. Llavors això, no? A mesura que vas escrivint el llibre, sí, de dir, ostres, i si l'acabo d'una altra forma?
No. No, és el final que vaig idear al principi.
Sí?
L'únic que, clar, que tampoc no sabia com hi arribaria, però, bueno, sabia que havia d'arribar fins allà.
Uh-huh. Has fet i refet moltes vegades alguns capítols, algun que se't resistís més que altres?
No.
Per tant, ha sigut un procés fàcil pel que ens comentes, Teresa.
Sí, sí, comparat amb l'altre que vaig estar 3 anys i vaig anar combinant uns capítols amb els altres. Una part de la novel·la de les cadenes subtils no em satisfeia gaire, la vaig retocar, la vaig tornar a revisar, la donava a llegir amb algú que tinc de confiança, que considero que hi entén, i bueno, vaig patir bastant amb aquella. Que no he patit, vull dir, és que clar, una cosa és que pateixi, l'altra cosa és que agradi la novel·la igual que l'altra.
Però és fantàstic que diguis això, sí, no? Sí. Has fet una feina que t'agrada i que a sobre no has patit, sí, més del compte, doncs
sí, sí,
és fantàstic.
No, i tant que sí.
El
tant.
Missatge que tu vols donar amb aquesta novel·la, què vols transmetre?
Bueno, aquí de missatges n'hi ha dos. Com que d'això no n'hem parlat, però surto un assassí, doncs...
De l'assassí al principi ja el veiem, no?
Sí, però bueno, sabem qui
és. No sabem qui és, però vull dir que és el que deia abans, no? Que aquesta novel·la comença amb molta potència, sí, com bé has comentat abans, perquè dius, mare meva, no?
Ja,
com comença
això? Sí. Doncs bé, jo aquí també he fet una combinació d'una història antiga, que és la història de Violant d'Hongria, arrenca els últims anys, els últims mesos de Violant d'Hongria, i explico doncs tota una sèrie de coses d'aquella època, amb uns capítols curtets. Els altres capítols són la història actual, que és la de la Mimi, treballant, o del seu entorn, o de les seves, tot el que fa ella. I a més també hi vaig posar uns capítols escrits en pretèrit, vull dir, en temps passat, perquè quedi més clar, no? Què és la vida de l'assassí des que és petitet, no? Clar, el missatge al que vaig a parar és que aquest assassí, com molts, no neix assassí, i que en algun moment que es convert, passa de ser víctima a ser botxí, perquè en principi doncs és una víctima, i això fa que ell es reboti. Penso que potser es podria generalitzar, no? Que hi ha, vull dir, que normalment doncs una persona no neix assassí i que són les circumstàncies les que el poden portar a ser-ho, i potser també pot ser el fet d'aquest del de dir prou, fins aquí he estat víctima, a partir d'ara les víctimes seran uns altres. Aquest és un dels missatges. L'altre missatge, bueno, aquest no el dic gaire en públic perquè m'agrada que la gent el descobreixi, però té relació amb que com ha tractat l'Església a les dones de l'Església durant tota la història.
Que és ben sabut per tothom, però potser no es fa públic massa, no, Teresa?
No, perquè penso que moltes dones de l'Església, potser m'equivoco, però penso que segur que n'hi ha que s'ho plantegen, però moltes potser creuen allò a pies contilles el que diu l'Església. I llavors no es plantegen pues, una sèrie de coses que potser se les plantegem els que no... Jo sóc creient, no? Però vull dir que no sóc practicant. Llavors potser els que estem somiant des de fora diem, però ostres, per què aquesta discriminació, no? Per què aquesta desigualtat?
Que està no només en l'Església, evidentment, que aquesta desigualtat està malauradament a tot arreu.
Sí.
Però sí que potser a l'Església és on menys evolucionant,
sí,
no, aquesta igualtat,
sí,
cap a,
sí,
aquesta igualtat, no, com,
sí,
hauria,
sí,
de ser normal.
Exacte. Mm-hmm. Llavors, clar, jo vull dir segurament que també hi ha part de responsabilitat amb les mateixes dones de l'Església, potser per no reivindicar-se, però clar, és això que dius, vull dir, normalment doncs ja fa 50, 60 anys que les dones clamem pels nostres drets, i en canvi... En aquest àmbit
no
es veu que hi hagi cap evolució, que no sé si hi ha clam, però evolució no n'hi ha.
Uh-huh. Tu vas visitar, evidentment, com bé comentaves,
sí,
no? Quina és la impressió que et vas endur?
Del monestir, vols dir?
Sí.
Clar, jo les primeres vegades, o sigui, quan me vaig inspirar amb el tema de la tomba i tot el que vaig veure per allà, mm-hmm, pues simplement això, no? Una idea per poder escriure alguna cosa. I després ja quan ja ho tenia bastant escrit, que vas allà in situ per dir també que no hagi posat algun disbarat, igual com amb els Mossos, no? Vull dir,
sí,
sobre el monestir, sobre la porta, sobre... Perquè, per exemple, la tomba de Violant d'Hongria està davant de la paret, no? Però fins al 2002 havia estat dintre la paret. No es veia, se sabia que allà hi havia el sepulcre, no es veia. Jo havia situat tot el que havia fet esment sobre la tomba, havia suposat que estava fora. Llavors, clar, algun moviment que hi ha, doncs vaig haver de retocar, perquè això no, de fet, això no, no ho havia trobat ni en cap llibre especialitzat, ni a la Wikipedia, ni res. M'ho va dir un dels guies de Vallbona. Vaig fer preguntes allà i m'ha dit, dirigeix-te a aquesta persona que en sap molt. I m'ho va dir ell. Llavors, bueno, vaig haver de retocar tots aquests apartats en els quals... tocaven o anaven per allí a la tomba, i clar, evidentment la tomba no hi era, no hi va ser fins al 2002, des que van enterrar la reina, van posar dins la paret.
Se'ls agafa carinyo, els personatges?
Molt.
Quin seria el teu personatge que t'inspira, no sé, més tendresa o el que més ràbia et fa?
Bueno, dels concrets, o sigui, dels que són particulars d'aquesta novel·la, m'agrada molt l'inspector. Uh-huh. Perquè és un home, potser és el típic inspector que és rude i aparentment sense cap empatia per ningú, però que té un gran cor. Uh-huh. Inspector Miró.
I quin és el que et fa més ràbia?
És que m'agraden tots. Però potser el que he tractat més malament, doncs una monja d'ella de Vallbona. Jo crec que les monges de Vallbona les tracto totes molt bé, menys una que és molt friqui i que com a tot la societat, pues hi ha un personatge friqui, no?
Uh-huh. A l'hora de fer els personatges, Teresa, clar, has de tenir molt clar, suposo, com han de ser, quin caràcter ha de tenir, quina aparença ha de tenir, vull dir, clar, és imaginar-te tot un món, no? Uh-huh. És crear una vida paral·lela.
Sí, sí, una vida del no-res, sí. Parteixo de poques coses, vull dir, de poques dades. Potser sí que m'inspiro amb alguna persona que conec, però després me va sortint sol el personatge. És a dir, podria fer una fitxa, com també recomanen, i aquest personatge serà així, té aquest color de cabell, és alt, és baix, és gras, es parla a poc, parla de pressa, te mira molt fixo, no et mira la cara, però no ho faig això. És a dir, jo me baso potser amb alguna persona que conec, mínimament, i després a partir d'aquí em va sortint tot. I gràcies a Déu no els puc anar disfressant, perquè si no, pobres, els meus coneguts començarien a patir.
Per cert, a qui s'adreça el teu llibre? A quins públics?
Doncs, bueno, lectors de novel·la negra. Penso que també tinc ganes que llegeixi gent creient. Uh-huh. Que llegeixin lectors creients i practicants perquè, bueno, per veure què en pensen, no? Per veure si estan d'acord amb mi o no. Clar, vull dir, quan expresses unes idees, doncs pots trobar gent que està d'acord o gent que no. I bé, clar, vull dir, suposo que la gent que són del meu entorn diran, no, bé, canya. Però en canvi, la gent de dintre l'església, doncs a veure què en pensen, no?
Mm-hmm. De moment, que és el que t'han comentat fa molt poquet, que aquesta novel·la doncs està al mercat.
El mateix que l'altra, que no la poden deixar.
Això és molt bo, eh?
Sí.
Que diguin així, suposo sí. Que és el millor que et poden dir.
Home, aquest era un repte, perquè clar, dius, bueno, ara ja em coneixen una mica, però si aquesta novel·la, Les cadenes subtils, t'ha agradat tant, a veure com ho faré perquè aquesta altra agrada tant. I la veritat és que després quan escrius te n'oblides d'això, vas seguint el que et diu el cor i el que et diu la inspiració. Però bueno, sí, per mi és un honor i una alegria de que la gent digui, ostres, és que no es pot deixar, ostres, és que m'ha durat 2 dies. Però això considero que és bo, no? És el que volem. Quan llegim un llibre, que ens enganxi, home, potser no tant tampoc. Quan tens un llibre que
no et deixa viure, no?
Clar, que no et deixa viure. El meu només té 290 pàgines, però aquests llibres que tenen 500 o 600 pàgines i que a mi ja m'ha passat, que vas a dormir les tantes perquè no el pots deixar i perquè dius, bueno, he d'anar a dormir, no?
I al matí te'n recordes,
sí,
del llibre, eh?
Sí, sí, i penses, ves que el tornaré a agafar.
Per cert, l'editorial és la mateixa que va publicar Les cadenes subtils,
sí.
Terra Ignota.
Sí.
El llibre el podem trobar tot arreu, Teresa?
Sabia que em preguntaries això, però jo crec que sí, que ara ja està a les llibreries de Tarragona, de Reus, de Montblanc, d'Amposta, aquí Roda també. El que passa que m'ha de confirmar l'editor, però en teoria em va dir que la setmana passada ja l'havien de tenir a tot arreu.
Uh-huh. Et faré la pregunta estrella. Veurem la presentació aquí a Roda.
Home, tant.
Hem de recordar pels nostres oients que no ho sàpiguen que la Teresa Duc és l'escriptora de capçalera de la biblioteca de Roda de Barà, uh-huh. Que l'ha visitat, va ser la padrina, podem dir, l'ha visitat en nombroses ocasions, ens ha acompanyat en moltes ocasions, però a més d'això, Teresa, recordem el teu blog Salsa Ficció, uh-huh. Que també doncs, és un blog molt actiu. També col·labores en diferents publicacions. Comentaves també l'Escola de Lletres de Tarragona, que també doncs, hi continues. També estàs, em sembla, amb algun col·lectiu d'escriptors.
Sí, Mots en Cru, sí, sí.
Uh-huh. A més, doncs, que has tingut diferents premis literaris, vull dir que podem dir que la teva trajectòria com a escriptora, tot i haver nascut tard, relativament
sí,
tard, no,
tant,
Teresa?
Tant.
Perquè no era la teva professió.
No, no, jo treballava en un banc i ja, de fet, ja escrivia, i quan era jove també escrivia. El que passa és que, bé, després ja es complica la cosa amb la família, els nens, que fins que tenen certa edat depenen molt de tu, i com els hi passa a tothom, que no tens gens de temps per tu. Però potser ho portava una mica dintre, perquè al moment que m'hi he pogut posar, pues, veig que no ho puc deixar, no?
Mm-hmm. Què els diries als nostres oients perquè s'animessin a llegir El silenci de Vallbona?
Jo els diria que pensin en el títol, que ja és prou enigmàtic. No, hi ha un silenci que amaga alguna cosa i que sembla que en aquesta història ja s'ha trencat. Per tant, aquest podria ser un bon reclam. Després també que si coneixen la Mimí, que aquí trobaran més Mimí, i crec que l'he continuat amb l'evolució normal per l'edat i per les circumstàncies, l'he continuat fent fidel a ella mateixa.
Uh-huh. Teresa, tenim aquí dos fulls del llibre, però sí que m'agradaria sentir amb la teva veu si ens pots llegir algun petit fragmentet,
sí.
el que tu et sembli, però vaja, que com bé comentàvem abans, quan comences a llegir el llibre, jo no l'he acabat, però evidentment l'acabaré, però quan comences a llegir el llibre ja tens aquell neguit de dir, mare meva, com comencem, si comencem així, a saber què passarà doncs, més endavant, no? quan evolucioni doncs, una miqueta més, no?
Uh-huh.
Doncs, si et sembla, tenim aquí només les quatre primeres pàgines, sembla que són, Teresa. Però sí que si ens vols llegir un petitet fragmentet,
sí.
El que tu creguis, que això no ho teníem preparat, com poden veure els nostres oients, aquest... O si vols al principi del llibre, també podem començar...
Bueno, pues sí, comencem.
Sí? Vinga, comencem pel principi, va.
Un paràgraf, per exemple.
Vinga, el que tu vulguis.
La badessa Sofia es remou en el llit, inquieta. Ja fa 4 hores que prova de dormir sense èxit. La calma plàcida que acompanyà les seves nits durant 40 anys es va interrompre tot just fa 3 mesos. Des del seu nomenament, el secret mai no li havia tret el son. Ara que en recorda persistentment el contingut i n'intueix l'abast, el neguit la persegueix dient nit. Per què Déu, que li ha atorgat tantes virtuts, l'ha castigat amb el defecte de la curiositat? També és a Déu a qui prega cada dia perquè l'il·lumini, perquè li faci saber què ha de fer amb el que ha descobert, i si incorre en una responsabilitat més gran en divulgar-ho o deixar-ho de fer. A l'abadessa comença a mancar-li la memòria, l'oïda, la vista i l'agilitat mental que l'havien caracteritzat de jove i fins fa pocs anys. Però tots els sentits se li aguditzen si es tracta de protegir el secret del qual l'ha fet dipositari a la història. De sobte, es lleva d'una revolada i descalça es dirigeix com un autòmat al temple. Qualsevol que la veiés s'aventuraria a dir que va sonàmbula, però s'equivocaria. L'abadessa no ha sentit cap soroll. Ja fa temps que sordeja. És el cor qui l'avisa que allò que no la deixa dormir en pau corre risc, un gran risc.
No explicarem res més, perquè evidentment es tracta de que llegeixi el llibre, però el que tenim clar és que l'abadessa Sofia coneix un secret.
Uh-huh.
Aquest secret el coneix molta gent?
Pues només des del segle XIII només l'han conegut totes les abadesses de Vallbona, només les abadesses.
Per tant, ella té en poder aquest secret, no?
Sí.
No podem explicar res més, sí que recomanem a tothom, doncs espero que tinguin la curiositat, no? Per conèixer doncs, aquest secret. Teresa, jo t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui aquí. Moltíssimes gràcies per venir també. Molt èxit amb aquest llibre, que no cal dir-ho, perquè segur que serà un èxit, i t'he de preguntar si ja penses en el proper llibre.
No.
No, però aviat.
Sí, no, suposo que sí, però he de deixar descansar una mica la ment en aquest sentit, perquè és una mica esgotador, sobretot que pel final de la novel·la pues, et trobes que clar que no és el mateix que revisar un relat, sinó que has de revisar 290 pàgines i mirar sobretot que no hi hagi cap incongruència entre el que s'ha escrit al principi i el que s'ha escrit al final, i això per mi és una mica una de les coses més pesadetes, no? Més que l'escriptura de la novel·la en si. Llavors, 2 o 3 mesos mentre faig presentacions, i segur que mentrestant se m'ocorrirà alguna cosa, espero, vaja.
Quan acabes la novel·la, però, sí que és un descans, però no la trobes a faltar?
Sí, tinc com un buit quan acabo la novel·la, sí, sí. Tinc
com, clar, com allò, com desprendre't, no?, d'alguna sí. cosa que és tan teva, no?, sí, que l'has sí. creat tu, no?
Però, de fet, a mi me compensa molt que pensar, clar que potser és un pensament meu només, que no tinc la seguretat, però em compensa pensar que aquells personatges que a mi se m'han fet tan, tan meus, vull dir que els he fet jo i que els he posat unes característiques i que els veig, que els puguin veure els lectors també, no? Uh-huh. I que si algú em diu, ostres, aquell, no?, que mira d'aquella manera, o aquella exaltada, no? I això em compensa molt, vull dir, m'agrada molt que aquells personatges que han estat meus que ara siguin dels lectors també.
Que també els estimin, no?
Sí.
Doncs Teresa, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
D'acord, Sònia, gràcies. Al setembre tinc la presentació aquí a Roda. No sé, ara mateix no recordo el dia, però doncs
no
ens veiem,
faltarem.
No?
Ens veiem.
Molt bé.